l'essència, el significat, la temàtica. En el món musical, un àlbum conceptual és un treball on tots els temes que el formen segueixen una idea concreta, ja sigui amb el significat que transmeten les seves lletres o amb els propis instruments quan sonen. El Fil Conductor és un programa per recordar al detall aquest tipus de treballs, des dels anys 60 fins a l'actualitat, independentment d'estils. Benvinguts al Fil Conductor, un programa dirigit i presentat per en David Ràfols.
Hola a tothom i sigueu benvinguts a la 13a i última edició d'aquesta temporada del Fil Conductor, el programa de Ràdio 90 dedicat a repassar àlbums conceptuals que considerem imprescindibles de conèixer la seva essència i significat. Rebeu una salutació de qui us parla, en David Ràfols. He deixat per l'últim un treball especial per mi, que combina, per una banda, la música de sintetitzadors, instrumental, i per l'altra, l'astronàutica i l'exploració de l'espai exterior. Avui viatjarem fins al 1986 per analitzar i detallar el treball Rendezvous d'en Jean-Michel Jarre. Nascut a l'any 1948 a Lyon, França, fill d'un compositor en aquell moment desconegut anomenat Maurice Jarre i d'una infermera que es deia France Pejot, el petit Jean-Michel ben aviat va demostrar aptituds musicals i als 5 anys ja estudiava piano i tot sovint anava a clubs de jazz amb la seva mare. Hem dit que el seu pare va ser Maurice Jarre, autor de bandes sonores com Doctor Zhivago, Lawrence d'Aràbia, Ghost o Dead Poets Society. Però val a dir que, degut a la separació dels pares, quan era un nen molt petit, podem afirmar que en Jean-Michel no va ser gaire influenciat per les idees del seu pare. Però la música estava en ell, i així ho demostrava composant i experimentant amb qualsevol cosa, fossin o no instruments musicals. Per entendre la importància d'en Jean-Michel Jarre, ens hem de mirar la seva obra en perspectiva. I és que el 1976, en absència de seqüenciadors i en una època totalment analògica, on els sintetitzadors gairebé eren arcaics o fets a mà, amb multitud de potenciòmetres, va composar i gravar en un menjador domèstic convertit en estudi i mitjançant una gravadora de 8 pistes, una obra trencadora de 6 seccions anomenada Oxygen. Jarre tenia prou feines 28 anys. Aquest disc va explotar la seva fama i va ser un èxit de ventes en tot el món. Està considerat el disc en què es van trencar tots els prejudicis de que la música electrònica no era acceptada i que els sintetitzadors eren elements més d'experimentació que no instruments musicals. I de l'Oxygen a l'Equinox, el seu següent treball, i a les Chants Magnétiques, que ja entrava a la dècada dels 80. Treball que traia èxit que aconseguia amb peces celebrades i recordades. I és clar, en uns anys 80, on proliferava el synth-pop, Jean-Michel Jarre s'anava consagrant com un gran de la música electrònica, tant en composició com per interpretació de les seves peces, ja que aconseguia el que és tan difícil, una melodia enganxosa que agradava al públic. Repeteixo, ens ho hem de mirar tot en perspectiva i, com als anys 80 la música experimental creada amb sintetitzadors estava considerada com a futurista, entre cometes, com un accés a la ciència-ficció, una música que permetia somiar en anys que estaven per arribar. I amb aquestes que arribem al 1986, any on l'agència espacial nord-americana, la NASA, havia de celebrar els seus 25 anys d'existència. Veient la data celebrada, l'agència va contactar amb Jarre per proposar-li un nou treball amb referències a la NASA. Obrim un parèntesi ara per parlar exclusivament d'aquesta agència espacial nord-americana. La NASA va ser creada a finals dels anys 50 en plena cursa espacial amb la Unió Soviètica per la conquesta de l'espai exterior. Després que els soviètics els passessin la mà per la cara en els americans, primer amb l'Sputnik en òrbita, el primer satèl·lit artificial de la història, i després amb Yuri Gagarin, el primer humà que va donar una volta sencera a la Terra fora de l'atmosfera i gràcies a la gravetat terrestre, els americans van destinar ni més ni menys que un 4% del pressupost total dels Estats Units a aquesta agència. Ja amb el ferm compromís per fer arribar els humans a la Lluna abans d'acabar la dècada dels anys 60. Així doncs van començar els programes Mercury, Gemini i Apollo, que no tan sols tractaven de llançar aparells o naus a l'espai, sinó que experimentaven i portaven a la realitat les maniobres que havien de fer les naus en òrbita, sobretot pensant en poder arribar a la Lluna. Descartada la idea d'arribar a la Lluna amb un coet monolític, tipus el coet dels còmics o de ciència-ficció com el típic d'en Tintín, es va idear la possibilitat de fer naus modulars que permetessin desacoplar i acoplar les diferents peces en òrbita. Desacoplar permetia alliberar de pes les naus principals per estalviar combustible, o també permetia llançar un mòdul lunar perquè fos tan sols aquest aparell qui arribés amb el menor pes possible a la superfície de la Lluna. Acoplar permetia precisament tornar a recollir el mòdul lunar que provenia de la Lluna per a recollir els astronautes i portar-los a la Terra. I per què ho explico tot això? Doncs perquè aquesta maniobra d'acoplar dues naus a l'espai, tan difícil degut a que es tractaven dues peces de diferent mida i pes, que havien d'estar en òrbites diferents per estar estables, s'anomenava precisament rendez-vous. Si ho traduïm, trobada. Una expressió francesa, però també utilitzada pels americans. Els humans van arribar a la Lluna 6 vegades amb l'Apollo 11, el 12, el 14, el 15, el 16 i el 17. I després d'aquest Apollo 17, el 1972, es va cancel·lar el programa Apollo precisament per dues raons. La primera, que ja havien aconseguit la fita política d'arribar a la Lluna abans que els soviètics. I segona, que el que van trobar a la Lluna a nivell científic va ser molt poca cosa. Llavors el programa Apollo, que significava construir una nau cada vegada que es volia anar a la Lluna i un coet nou que permetés impulsar la nau cap a la Lluna, resultava caríssim per uns Estats Units que ja tenien altres coses al cap per guanyar la partida política en els soviètics. Llavors el gran pressupost anual que es dedicava a la NASA es va veure reduït a una vuitena part. Aquesta reducció va causar que els anys posteriors la NASA ja no tingués tant de protagonisme en el dia a dia dels ciutadans, ja que el programa espacial es veia afectat de manera molt significativa. Però els enginyers i científics, lluny de voler llançar per la borda els esforços fets fins llavors, van començar a idear maneres d'abaratir els llançaments i les naus espacials per posar-les en òrbita en el moment que començaven a instal·lar-se multitud de satèl·lits de comunicació a l'espai. I així va néixer el programa Space Transport System, el sistema de transport espacial, que consistia en reutilitzar parcialment els elements que llançaven a l'espai i així abaratir costos. En aquest cas, la nau tenia la forma d'un avió robust, amb ales i rodes per poder reentrar a l'atmosfera i dirigir-la cap al centre de llançament, mentre que el coet en si, el propulsor que portava la nau cap a l'espai, sí que era d'un sol ús. Es van construir quatre naus reutilitzables anomenades transbordadors espacials, amb la intenció que fessin d'ascensor entre la Terra i l'espai en òrbita. Aquestes quatre naus segur que les recordeu, si més no els noms, Columbia, Discovery, Atlantis i Challenger, que precisament és la gran protagonista del fil conductor d'avui. I per això us estic explicant tants detalls d'aeronàutica en un programa musical. La nau reutilitzable Challenger havia fet 9 missions amb èxit, entre elles situant en òrbita uns laboratoris especials per estudiar el comportament dels éssers vius en òrbita, el que seria la prehistòria de l'actual Estació Espacial Internacional. Semblaven uns aparells tan segurs que cada vegada tenien més propostes per situar elements en òrbita terrestre. I va arribar el desè vol de la nau, programat pel 28 de gener del 1986, i en el qual hi havia de viatjar amb 7 astronautes i, per primera vegada, 2 dones en la tripulació. I també en la tripulació hi viatjava un tal Ronald McNair, que, a part de ser astronauta, també tocava un instrument, el saxo. Malauradament, la nau Challenger va esclatar amb 1.000 bocins durant l'enlairament, enduent-se la vida de tots els tripulants de bord i causant un fort revés a la NASA, just quan començaven a fer popular els viatges espacials, amb integrants de la vida quotidiana, com biòlegs o professors d'escola, en la seva tripulació. I per què us explico tot això? Doncs perquè precisament durant aquest any 1986 la NASA volia commemorar els 25 anys de la seva existència amb una gran celebració i entre els molts actes havia contactat amb Jean-Michel Jarre per fer un treball dedicat a la NASA que tingués com a concepte o fil conductor l'Agència Espacial Nord-Americana i l'exploració espacial. Fins i tot, el pla a executar era que l'astronauta Ron McNair, que hem anomenat abans, interpretés el saxo en òrbita i que s'enregistrés des de Houston per mesclar-lo en estudi i que formés part del disc que ja s'estava preparant. Havia de ser el primer enregistrament musical des de fora del planeta Terra. Doncs bé, arrel de tots aquests detalls i sobretot el malaurat accident del transbordador Challenger, el pla va haver de canviar. Però tant la NASA com Jean-Michel Jarre van saber-li donar la volta i en lloc de fer un disc per commemorar els 25 anys de l'agència, el van transformar en un homenatge als 7 tripulants que van morir en l'enlairament i alhora que fes d'enllaç entre els habitants de la Terra i els astronautes. Això sí, Jarre va haver de treballar a correcuita per fer coincidir el llançament del treball amb aquest homenatge i va haver de tirar d'arxius i d'obres antigues per a composar les 6 peces que formaven l'àlbum, adaptant-les en aquell moment, a mitjans dels anys 80, i construint la Laser Harp, una espectacular arpa de llum làser connectada a un sintetitzador que feia sonar les notes quan interrompia el feix de llum làser amb les mans, i que era digne de veure en directe. Com a títol d'aquest 8è treball en estudi, Jarre es va inspirar en una expressió que hem comentat abans, el rendezvous, que tant podia interpretar la maniobra de dues naus acoplant-se en òrbita com la comunió més que necessària en aquell moment entre els astronautes i els habitants de la Terra. Que l'expressió fos francesa com el compositor ajudava en el joc de paraules i seguia alineat amb els anteriors treballs de l'artista.
El fil conductor.
Anem ara a escoltar una per una les 6 peces que formen el rendezvous, anomenada senzillament primer rendezvous, segon rendezvous i així successivament fins a l'últim rendezvous, que alhora s'anomenava la peça d'en Ron, en referència i homenatge a l'astronauta Ronald McNair. Però comencem pel primer, que encetava la cara A del vinil. Obre el tema un profund i greu so del que sorgeix una lenta progressió de notes formant una melodia molt simple però plena d'emotivitat, i que actua com una perfecta introducció pel desplegament sonor que arribarà a continuació. En certs aspectes, ens recorda el tema inicial de l'Equinox per la capacitat de posar en situació l'oient en ambdues composicions. Juntament amb Jean-Michel Jarre, que toca tots els instruments, intervé la seva mà dreta d'aquells temps, amb Michel Geiss, el sintetitzador ARP 2600. Thank you. gairebé com una prolongació del primer rendezvous, assistim a una peça brillant de tall simfònic, elegant i solemne com poques en el repertori de Jean-Michel Jarre. Es tracta d'una espècie d'himne de gran força que gairebé sempre està interpretada en els seus concerts des de llavors. En les primeres versions del treball, la composició es dividia en quatre parts, essent la tercera d'elles un interludi que recupera la melodia del primer rendezvous i que sembla que sigui especialment concebut pel lluïment del compositor amb el seu láser harp, l'arpa láser que he comentat abans, l'instrument més emblemàtic i que s'associa més amb la imatge de Jean-Michel Jarre. Aquest segon rendezvous estaria entre les 5 o 6 peces més conegudes d'en Jarre, o gairebé qualsevol oient que li agradi la música serà capaç de reconèixer la seva melodia. Però també cal dir que aquesta melodia era treta d'arxiu, ja que havia estat editada el 1975 amb el títol La Belle et la Bête, composada per ell mateix i interpretada per el cantant francès Gérard Lenormand. Aquí el músic es va ajudar de Michel Geiss, de Dominique Perrier, el Memory Mook, del bateria Joe Hammer i la coral de Radio France. Aquest és el segon rendezvous. Thank you. I continuem el reciclatge de temes antics d'en Jean-Michel Jarre amb el tercer Rendezvous, on fa un nou arranjament d'un tema escrit per Lenormand el 1977 i titulada La mort du cygne. La melodia és una de les més boniques del treball, sense cap dubte, i continua amb el to solemne i profund. Aquest tema estava especialment pensat per a la interpretació en directe amb l'arpa làser. De fet, alguns concerts posteriors, el tema s'anomena directament així, Laser Harp. Aquest és el tema que tanca la cara A del vinil, el tercer Rendezvous.
Cada dissabte a les 7 de la tarda us donem la benvinguda a Radio Rock. Radio Rock és una estació de ràdio clandestina que es troba en un vaixell fondejat en un lloc secret.
Rock, hardcore, metal i una llista d'èxits intemporal, aleatòria i sense rumb que cada setmana us portarà temes que no es poden oblidar. Això és el que trobareu a...
Radio Rock, la millor ràdio del món.
Avui al Fil Conductor estem escoltant el treball Rendezvous de Jean-Michel Jarre, una obra que no seria el que és sense l'amplificació del macroconcert que va fer a Houston el mateix 1986 i que ja sabem que Jarre és un showman, amant de l'escenografia espectacular. El 1985, un any abans, els americans es van posar en contacte amb ell per fer la commemoració del 125è aniversari de l'estat de Texas, arrel de l'espectacle que havia muntat a la plaça de la Concòrdia de París en la presentació del seu disc Equinox. Quan Jarre i el seu representant van visitar Houston i van veure l'skyline de la ciutat amb tots els seus gratacels imponents, van veure el potencial que podia tenir el concert. Després de l'accident del Challenger, tot semblava que es cancel·laria. Però poc coneixem els americans a la NASA i a Jarre, que li van saber donar la volta i van fer-ne un homenatge als 7 tripulants que van morir en l'accident. En aquest concert, el 5 d'abril del 1986, Jean-Michel Jarre va poder mostrar totes les seves dots de showman, amb un pressupost il·limitat degut a l'ocasió, i va fer servir els propis gratacels de Houston com a escenari per projectar imatges de l'agència espacial, una prehistòria del que coneixem ara com a mapping, folrat tot de llums làsers i focs artificials. Tot i haver passat més de 30 anys, encara ara es veu espectacular si se'l visualitza avui en dia. El concert, evidentment gratuït, perquè no hi havia espai tan gran com per poder-lo tancar i fer pagar entrada, va tenir 1.300.000 espectadors, ferits d'orgull i amb ganes de donar el seu condol als caiguts. Espectadors que van quedar flipats davant de la grandiositat de l'espectacle de música, llum i color. Aquesta xifra dels 1.300.000 espectadors va fer que Jean-Michel Jarre aparegués en el llibre Guinness dels rècords com a concert més multitudinari, i molts anys que va durar fins ser desbancat pels Rolling Stones i Rod Stewart. Però cal dir que, per celebrar el 850è aniversari de la ciutat de Moscou, Jarre va congregar a 3 milions i mig d'espectadors, tornant a agafar el rècord fins la data.
La portada.
I ara és l'hora de parlar de la portada del Rendezvous amb en David Barceló, el conductor del 33 Revolucions de la nova ràdio de Reus. Benvingut altre cop al Fil Conductor, David. Com estàs?
Doncs molt bé. Hola, David. I és tot un plaer tornar a ser avui al Fil Conductor per parlar de l'artwork del Rendezvous de Jean-Michel Jarre, que és obra del seu compatriota, l'artista francès Michel Granger. De fet, si us fixeu en el marge inferior dret, comprovareu que la imatge està signada per ell.
Ahà, veus? Era un detall que desconeixia. Jo em pensava que la paraula Granger era la discogràfica, però investigant sobre el disc vaig veure que era Disques Dreyfus, de l'empresa del seu representant. Bon detall aquest, David.
Doncs sí, i a més, aprofito per dir-te que és una portada, la d'aquest vuitè treball de Jarre, i dic vuitè si comptem els seus dos treballs publicats al 73, Deserted Palace i Les Grangers Brûlées, anteriors al mític Oxigen, que segueix l'estètica iniciada 10 anys abans, precisament amb aquell icònic LP Oxigen. En aquella portada, en realitat, no va estar creada específicament pel disc, sinó que originalment es tractava d'una aquarel·la de 30 per 40 centímetres titulada precisament així, Oxigen, que el músic va veure en una galeria on s'exhibia l'obra de Granger. En Jean-Michel se'n va enamorar i després de comprar-la va dir-li al pintor que li encantaria fer-la servir com a cover del seu àlbum. De fet, Michel Granger va dir més tard alguna cosa així com que aquella imatge era la seva obra més coneguda, una mena de Mona Lisa personal, no? Però que ell sentia que ja no pertanyia amb ell, sinó que pertanyia a tota aquella gent que estimava la música de Jean-Michel Jarre.
Hosti, que trist, no? Des del punt de vista de l'artista, vull dir. És com acceptar que mai seràs prou famós com a dibuixant i que acceptes els diners d'algú més important perquè la teva obra sigui visible a canvi d'invisibilitzar el teu nom.
Bueno, suposo que Granger d'alguna manera no s'esperava, no? Aquesta obra acabés sent la portada d'un disc d'un artista tan conegut. Bueno, aquí hi ha la dicotomia aquella de no saber si aquella obra és coneguda gràcies a Jean-Michel Jarre o Jean-Michel Jarre d'alguna forma, integrant-la, ha fet desconeguda la resta de l'obra del pintor. De fet, no seria l'única col·laboració aquesta entre els dos artistes, perquè un parell d'anys després, al desembre del 78, Jarre publicava el seu següent treball d'estudi, el quart, Equinox. Com en l'anterior, la portada seria una obra pintada prèviament per Michel Granger, titulada en aquest cas Letrac, algo així com Pànic escènic. 15 anys més tard, el 93, la col·laboració es repetia amb l'EP Cronologie i després el 97 amb l'Oxigen 713. Però anem per feina i tornem a l'artwork que ens ocupa avui. Una portada on hi veiem una imatge esquemàtica de la superfície del planeta Terra, on s'aprecien només els continents, sense mars ni oceans, i uns llavis femenins que, d'alguna manera, li donen vida personalitzant-la, amb dues mans col·locades a banda i banda, i com si anés a parlar-nos o si volgués potser dir-nos un secret.
Exacte. En una acció com si xiu-xiuegés alguna cosa, és cert. I com que les persones que xiu-xiuegen ho han de fer molt a prop, ja que si no, no se sentirien, és cert, també, aquest xiu-xiueig, pausat, contrasta amb el dinamisme o velocitat de l'expressió rendez-vous, que dona títol al treball i que està a dalt, com si estigués en òrbita, amb aquesta forma que no és lineal, sinó corbada. Perquè per situar-se en òrbita, precisament, has de viatjar amb moltíssima velocitat i així evitar caure altre cop cap a la Terra.
Sí, de fet és una portada bonica i explícita, però que alhora és oberta a diferents interpretacions, no? Has de conèixer una miqueta la història del disc i el que s'amaga darrere, i precisament a diferència d'altres portades de discos conceptuals que hem repassat plegats aquí al fil conductor, no hi ha massa literatura escrita sobre possibles interpretacions o significats ocults rere l'artwork de Rendezvous. De tota manera, com et deia, coneixent la història que s'amaga rere el disc i que tu mateix detallaves a l'inici del programa amb allò de l'homenatge als 7 astronautes que perdien la vida en l'explosió del Challenger, Rendezvous, que és trobada o citant francès, fa tota la pinta de voler enviar un missatge des del nostre planeta, precisament cap a l'espai o fins i tot als propis astronautes, demanant-los que tornin, se'ns hi estalvis a casa, recordant-los que tenen una cita amb casa seva i recordant-nos en altres que existeix un vincle, una comunió gairebé entre Terra i espai que acaba o que hauria d'acabar, si més no, de la millor forma possible. O això és, com a mínim, el que jo interpreto.
Sí, estem d'acord. Aquí hi ha la gràcia, des del meu punt de vista, també, d'aquesta simbologia. La trobada entre dues parts, siguin quines siguin. En aquest cas, els humans que toquem de peus a terra i la NASA, o els astronautes. Si ho interpretem cap als astronautes que van morir, doncs encara li dona més dramatisme a aquesta expressió.
Sí, està clar que si no coneixes la història que s'amaga darrere el disc, segurament et perds part d'aquest significat, però està clar que com a mínim tu i jo estem d'acord en aquest vincle, no?, que s'estableix entre Terra i espai o Terra i astronautes, que jo crec que és bastant clar que és el que pretenia Jean-Michel Jarre comprant o adquirint aquesta obra de l'artista d'en Michel Granger.
Doncs moltes gràcies, David, no tan sols per avui, sinó per totes les 13 col·laboracions que has fet a aquest fil conductor. Veient tot el que has aportat, si fem una segona temporada, trucaré a la teva porta per tenir-te de nou aquí i per donar altra vegada tot el teu coneixement. Moltíssimes gràcies altra vegada i fins aviat.
Doncs ha estat un plaer, ja ho saps, encantat d'acompanyar-vos aquests 13 programes i encantadíssim si hi ha segona temporada de fer-ho altre cop. Fins llavors, gràcies per aquesta oportunitat i que la música us acompanyi.
El fil conductor, un programa d'en David Ràfols.
Doncs proseguim el rendezvous d'en Jean-Michel Jarre per la cara B del disc, on canvia radicalment d'estil en aquest proper tema. I és que si parlem d'en Jarre, sempre és sinònim de single. I efectivament, el quart rendezvous és una de les seves melodies que recorden en la memòria i que sol tancar molts dels seus concerts. Escoltem, doncs, el quart rendezvous, el single d'aquest treball. Doncs aquest era el quart Rendezvous, amb una melodia enganxosa com qualsevol single d'en Jean-Michel Jarre. I després d'aquest anem al cinquè Rendezvous, que alhora és el tema més experimental de tots. Comença amb una respiració profunda, seguit per un suau vals electrònic que ens transmet a anteriors obres com l'Equinox 3, tot i que amb un so més proper a les revisions que Isao Tomita va fer sobre les músiques de Claude Debussy i que molts tenim en ment per ser la sintonia del programa Planeta Imaginari de Televisió Espanyola. Després d'una breu transició sonora de l'estil d'alguns dels chants magnètics, quallada de referències que recorden a un circ o a un videojoc a mode de collage, s'entra en el tram principal de la peça. Es tracta d'una trepidant seqüència electrònica com si toqués una marimba a gran velocitat, farcida d'efectes especials i sons orquestrals. Aquest tema potser no tindria massa res en especial, de no ser perquè originalment havia format part ja del mític Musique per les Supermarché, el disc per excel·lència dels seguidors d'en Jean-Michel Jarre. Com a anècdota, comentar que als crèdits del tema surt el nom de David Jarre, el fill d'en Jean-Michel, que s'encarregava de tocar el sintetitzador Baby Cork. Escoltem el cinquè Rendezvous. Thank you. Doncs arribem al final d'aquest últim fil conductor de la temporada, on hem recordat un treball emblemàtic per mi, que mescla música experimental de sintetitzador dels anys 80 amb l'astronàutica, homenatjant els 7 tripulants que van perdre la vida en l'enlairament del transbordador espacial Challenger el gener del 1986. No vull marxar, però, sense fer un agraïment molt especial a en David Barceló, de la nova Ràdio de Reus, per encarregar-se d'explicar els detalls de totes les portades que hem fet en aquests 13 programes. I a la Marta, per la paciència i l'equip tècnic. Rebeu una forta salutació de qui us ha parlat, en David Ràfols. Us deixo amb l'últim rendezvous, el tema que tancava aquest àlbum conceptual homenatge als 25 anys de la NASA i que, òbviament, no podia deixar sense fer una referència explícita a la tragèdia del Challenger. Sembla increïble que, escoltant la trista melodia del saxo, estigués composada abans de l'accident i sense tenir-ne ni idea del que passaria. Sigui com sigui, estem davant d'una de les grans composicions emotives de Jean-Michel Jarre, allunyant-se de l'espectacularitat dels sintetitzadors i de la pirotècnia, per atacar directament la fibra sensible de l'oient. De la interpretació del saxo, que no va poder enregistrar en Ronald McNair, se'n va encarregar en Pierre Gossez. Ens tornem a escoltar per aquí, a Ràdio 90, en altres programes especials o bé en les marmotes de la biblioteca. Recordeu que tots els capítols del Fil Conductor, on analitzem i recordem àlbums conceptuals, es poden recuperar en format podcast descarregables des del web de Ràdio 90 a les www.r90.org. Fins ben aviat!